La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per parlar del tema tenim al telèfon a la Diana Roig, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Diana, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Benvinguda a La Linterna.
Gràcies.
Realment, tot això, es pot redibuixar la història? Es pot reescriure la història? Mira que és força difícil, això.
Doncs sí, sí que es pot fer, perquè ara la tecnologia permet recollir una quantitat de dades que abans qualsevol investigador o qualsevol historiador no podia ni tan sols plantejar-se. I per tant, doncs ara tenim eines que ens ho permeten.
Perdona que insisteixi, però em sembla tan difícil, i t'ho explico. Dóna la sensació que un cop la història està escrita i queda allà com un bloc que per moure-ho calen moltes coses i sembla una mica increïble tot plegat.
No, perquè nosaltres tenim una història, però hi ha una sèrie de dades, d'arxius, de coneixement que encara no s'ha pogut gestionar a gran escala ni de manera massiva. Uh-huh. Per tant, si nosaltres podem analitzar empíricament totes aquestes dades de gran volum i sobretot a gran escala geogràfica, segurament podrem matitzar, canviar, modificar una sèrie d'interpretacions que ens han vingut donades per les historiografies, diguéssim, tradicionals, que sobretot són l'anglòfona, la germànica i la francòfona. Uh-huh. Per tant, el paper d'altres espais que tradicionalment han quedat en la perifèria, és possible que els puguem revalorar, resituar o diguéssim, explicar molt millor quin va ser el seu paper central.
Com, per exemple, seria l'àmbit hispànic i lusòfon.
Uh-huh, exactament, sí.
Seria aquest que sembla que van tenir més influència de la que ara se li'ls hi dona.
Hi ha estudis concrets, diguéssim, més d'alguns investigadors individuals que així ho demostren, i nosaltres el que volem fer és demostrar-ho a gran escala i de manera empírica. I llavors aquests estudis individuals que coneixem ens han donat pistes sobre que si nosaltres poguéssim fer aquesta anàlisi, doncs, diguéssim, d'una manera més gran, és possible que les interpretacions tradicionals o el paper que se'ls ha donat a alguns actors, doncs, canviessin. Per exemple, si pensem en l'arquitectura, doncs és molt més fàcil fer la història de l'arquitectura a partir de Le Corbusier que a partir de tots els arquitectes que van estar al seu voltant. Mm-hmm. Jo el que vull fer justament és visibilitzar totes aquestes figures que van estar al voltant de les grans figures canòniques i redibuixar, reescriure totes aquestes històries que ens han vingut donades. Mm-hmm. En el nostre cas, nosaltres ho fem a partir de la història de la modernitat, doncs en aquest àmbit, però el mateix model es podria aplicar a moltes altres disciplines en relació doncs, a això, no? Figures canòniques, grans figures i totes les altres figures teòricament secundàries que han estat al seu voltant i que van desenvolupar un paper molt més important del que ens han explicat.
Això és fantàstic. De fet, tinc aquí unes dades que també són interessants. Per exemple, de tot això que estàs explicant, una mostra podria ser que el primer cineclub es fundés a Barcelona l'any 1923 i no a Londres, que es va fer dos anys després.
Sí, hi ha un cineclub que és del 1923 a Barcelona i aquest va ser un primer intent. Després a Londres el 25, també hi ha tot el grup de Bloomsbury, la Virginia Woolf, etc. al seu voltant. El 27 n'hi ha un altre a Madrid i el 29 a Buenos Aires. Però cal pensar que la majoria de cineclubs arreu d'Europa es van fundar sobretot després de la Segona Guerra Mundial. Sí. Llavors, doncs, casos com aquest poden demostrar que l'àmbit iberoamericà, diguéssim que no anava a remolc, sinó que en determinats moments o en determinats àmbits va jugar un paper capdavanter i, diguéssim, com a mínim va estar en al mateix nivell que altres espais que tradicionalment s'han considerat més centrals.
No? O per exemple, que l'espanyol fos la primera llengua estrangera en què es va traduir obres completes de Freud i fins i tot un fragment de la Metamorfosi de Kafka. Vull dir, és curiós, no penses en l'espanyol com la primera llengua on es poden traduir aquestes obres?
De vegades, justament aquestes figures que jo abans comentava, que anomenem mediadors culturals, doncs aquestes figures que van tenir un interès específic doncs, per determinats autors o per determinades obres, van fer que es traduïssin abans que no en altres llengües aparentment doncs, més centrals com fossin en aquest cas l'anglès o el francès. I les traduccions de tots dos, de tant de Freud com de Kafka, són posteriors, tant el francès com l'anglès.
I d'on traiem aquestes dades massives? Com les interpretem? Com juguem amb el puzzle per arribar a aquestes conclusions?
Sí, doncs, a veure, en l'àmbit de les ciències humanes diguéssim, nosaltres tenim dues vies. La primera seria automatitzar dades que ja estan digitalitzades, o sigui, treballar en diferents repositoris, en diferents catàlegs, en diferents arxius que ja hagin estat digitalitzats. I això vol dir, doncs, per explicar-ho d'una manera molt senzilla, que tu el que fas, doncs, és crear com una mena de robot que el que fa és descarregar, extreure totes aquestes dades a gran escala, seguint els criteris que tu vols buscar. Doncs, per exemple, si jo busco traduccions, doncs jo li diré a aquest robot, diguéssim, el programaré perquè busqui traduccions, per explicar-lo d'una manera molt, molt simple. I la segona via és de manera manual, o sigui, hi ha altres arxius que no han estat digitalitzats i aleshores doncs, nosaltres com a investigadors el que fem és anar amb aquests arxius i també doncs, buscar en una selecció de fonts les dades que ens interessen. I aleshores el que fem és creuar totes dues vies i crear com un altre repositori més gran doncs, per poder fer aquesta gran anàlisi a gran escala utilitzant eines digitals i visualitzacions de diferents tipus. Podem fer mapes, per exemple, mapes digitals, podem fer anàlisis de xarxes, que vol dir analitzar les relacions que tenia la gent, com ara, per exemple, doncs, si mires Facebook o tot, no? Doncs a través del Facebook o de l'Instagram o de Twitter jo puc saber qui és amic de qui i quines són les teves, no? Quina és la teva xarxa, quins són els teus amics, doncs això és el que nosaltres volem veure, doncs qui es va relacionar amb qui i qui va formar part de la seva xarxa social en el passat, no? I per això el projecte es diu Social Networks of the Past, no? Les xarxes socials del passat.
Carai, força interessant. Diana Roig Sanz, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats, investigadora també de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort a la investigació.
Merci.